Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Doncs ja ha baixat la persiana del mercat de fitxatges i en clau Barça, al final, ni Depay, ni Eric García i Dembélé es queda. I sortides a última hora de Todibó, cedit al Benfica, i de Rafinha, traspassat a cost zero al PSG. És evident que el mercat Barça ve claríssimament condicionat pel factor econòmic i que la gran prioritat era alleugerir la massa salarial, més que reforçar la plantilla. Només des d'aquest punt de vista poden explicar-se algunes de les operacions que s'han fet o que finalment no hagi pogut venir un defensa central, posició en la que la plantilla de Koeman té una clara carència. Al mercat espanyol destaquem els moviments a l'Atlètic de Madrid, la sortida de Thomas a l'Arsenal per 50 milions i l'arribada de Torreira cedit per l'Arsenal. I en el mercat internacional el gran moviment ha estat el fitxatge de Cavani lliure pel Manchester United. A segona, a l'Espanyol el darrer moviment ha estat l'arribada de Vadillo cedit pel Celta. Molts moviments al Girona el darrer dia. Arriben l'uruguaià Cristóforo, el panameny Joel Bárcenas i l'argentí Nahuel Bustos. I surten Alcalá i Jairo Alcádiz i Ceballos al Barça B. I el Sabadell incorpora Juan Diego Molina Martínez, més conegut per Stoichkov, davanter que arriba cedit pel Mallorca. Més coses en bàsquet, pendents de les proves PCR que han de passar els jugadors del Barça finalment aquesta tarda per veure si poden viatjar demà cap a Sant Petersburg per jugar dijous a la pista del Zenit. A l'Eurocup avui juga l'Andorra a la pista de l'Anverp Giants belga. En tennis a Roland Garros, pendents d'aquesta tarda de Rafa Nadal, que disputa el seu partit de quarts de final davant de l'italià Jannik Sinner, que es va carregar a Zverev en vuitens de final. Ahir Pablo Carreño es va classificar pels quarts de final, on se les veurà ni més ni menys que amb Novak Djokovic. Aquest partit es jugarà demà. Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia a Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça avui us preguntem què us sembla la gestió del mercat que ha fet el Barça. Us sembla bona només al 17%, dolenta a la majoria, 83%, i en clau espanyol la mateixa pregunta sobre la gestió del mercat. Us sembla bona la gran majoria, 74%, dolenta només el 26%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. Ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Verti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui i ho fem obrint amb el tancament del mercat al Barça, del que va estar pendent al peu del canó a la Ciutat Esportiva fins que es va tancar la finestra l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Van estar entretingudes les últimes hores, fins i tot diria que l'última hora de Mercato Blaugrana, perquè fins l'última hora va estar oberta sobretot l'última possibilitat d'intentar incorporar l'últim nom era el d'Eric García, no? Última hora?
Sí, sí, van estar treballant la cúpula esportiva del club, amb Bartomeu al capdavant, a la Ciutat Esportiva, fins les 12 de la nit, pràcticament, on també hi era, en aquesta reunió, un dels representants, Eric García, i Van de la Peña. Finalment no es va poder tancar aquesta operació. Per tant, un final de mercat que deixa Koeman sense el que demanava. No ha arribat ni el davanter, tampoc ha arribat el central. En el cas del davanter, Memphis Depay, pel que sabem, va estar esperant la trucada del Barça fins a última hora de la tarda. També l'Olympique de Lyon, que avui explicava el Telegraph, el diari holandès, que fins i tot va rebaixar el preu del davanter, el deixava per uns 20 milions d'euros més 5 en variables, però finalment no ha pogut ser. Era inviable fitxar-lo i ja ens deien des del Barça que era impossible si no sortia Dembélé. I Dembélé ja ho explicàvem a la tarda, va dir no al United, tenia molts dubtes, no veia clar anar-se'n cedit perquè el Barça, a canvi, ja començava a veure amb bons ulls aquesta sessió, perquè era la fórmula Coutinho, un préstec pagat, assumint la fitxa de Dembélé, que és molt alta, d'uns 12 milions d'euros, però el Barça, a canvi, li demanava a Dembélé augmentar, ampliar un any més el seu contracte, és a dir, passar del 2023 al 2024, i aquí Dembélé doncs, va dir que no, ha decidit quedar-se, tot i que Koeman li ha deixat clar que no serà titular i que té per davant Ansu Fati, Pedri o Trincao. Mm-hmm. Capítol de davanter tancat i capítol de central també tancat perquè Eric García, tot i que pressionava des de les Roses per venir, ja ens arribaven inputs durant tot el dia des del Barça que ho veia molt, molt negre i finalment doncs, no es va poder tancar aquest acord entre el Barça i el City, perquè el City demanava mínim 20 milions d'euros i el club blaugrana no va arribar a aquestes elevades pretensions. Veia que a partir del gener el central serà lliure per negociar i no va voler posar tots aquests milions sobre la taula.
A última hora també van sortir Todibó, que estava clar que sortiria, però per mi va ser una sorpresa a on va anar a parar finalment, i el que va ser una sorpresa total va ser la sortida de Rafinha al PSG.
Sí, perquè Rafinha, des del Barça i des de l'entorn del jugador, en els últims dies ens deien que es quedaria i que a partir del gener, quan quedés ja lliure per negociar, buscaria la millor solució. Doncs bé, ahir a la tarda, Mundo Deportivo avançava i ho vam confirmar que se n'anava gratis al PSG, una negociació d'última hora que ha sorprès a tothom. El Barça doncs, ho ha fet, ha tancat aquest traspàs de Rafinha, no ha donat dades al club, per cert, en el seu comunicat, i l'ha tancat bàsicament perquè volia rebaixar la massa salarial, ho necessitava de manera urgent, i la fitxa de Rafinha és alta, cobra uns 5 milions d'euros, per tant aquesta sortida servirà per alleugerir una mica la massa salarial del Barça, que era totalment necessària.
Helena, què tal? Vas estar ahir a la nit a les portes de la Ciutat Esportiva. Què vas veure allà? Qui hi era per allà?
Doncs vam veure poca cosa, Oli. Sobretot eren els mitjans de comunicació que estaven pendents de veure si s'obria la reixa i sortien alguns cotxes. Dels primers en abandonar la Ciutat Esportiva, cap a quarts d'11 de la nit, va ser tot i bo, va sortir en el seu cotxe, que, com dèieu, se'n va cedit al Benfica i estava negociant amb el Barça aquesta sessió, aquest préstec al club portuguès. Jorge Mendes va exercir d'intermediari perquè es volgués a terme aquesta operació, una sessió per la que el Barça cobrarà 2 milions d'euros, més una opció de compra de 20 milions a final de temporada. I, a banda de tot i bo, vam veure poca gent més. Després de sortir Van de la Penya, ja quan passaven minuts de les 12, al veure que s'havien trencat les negociacions i que finalment el seu representant, Eric García, es quedava al Manchester City, segurament parlant amb el jugador i consolant-lo, perquè ell fins a última hora, des de la concentració a les Roses, amb alguns dels que es agafen els seus companys, com Sergi Roberto i Sergi Busquets, està pressionant també el City per sortir. I més tard, ja cap a quarts d'una de la nit, abandonava la Ciutat Esportiva Josep Maria Bartomeu, el president, que estava al capdavant de totes les operacions, i també, evidentment, el CEO Òscar Grau i el director, el secretari tècnic i director esportiu Ramon Plana.
Així van ser les últimes hores del Mercato al Barça. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Li hem demanat al Víctor Navarro que traiés del calaix la calculadora. Què tal, Víctor? Molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Per posar sobre la taula el balanç, els grans números que ens deixa aquest mercat blaugrana.
Sí, abans, bueno, posem ràpidament en context als oients. Recordem que l'exercici de la passada temporada tanca amb pèrdues de 97 milions d'euros i en aquesta s'ha reduït el pressupost en un 25%. Amb aquestes xifres, el Barça ha tancat un mercat on ha primat el desfer-se de molta massa salarial i no fer inversions altes per futbolistes. Hem de dir que exclourem l'intercanvi Pjanic-Artur, perquè es va fer per quadrar els números de la passada temporada, com va reconèixer ahir el vicepresident econòmic Jordi Moix, i tampoc l'arribada de Trincao, que es va tancar el gener per 31 milions d'euros. El Barça ha ingressat per vendes o cessions 36 milions d'euros. Són els 30 de Semedo, els 2,5 de Jorge Cuenca, els 2 de Todibó i l'1,5 d'Ivan Rakitic al Sevilla. En despeses, només han fitxat a Serginho Dest de l'Ajax per 21 milions d'euros. Per tant, el balanç és de 15 milions d'euros positius. També han marxat, però gratis, per estalviar-se la seva fitxa, Rafinha, Arturo Vidal i Luis Suárez. En total, el Barça deixarà de pagar 70 milions d'euros bruts en nòmines. És veritat que amb el sou de Pjanic, de Trincao o de Pedri, en total s'estalviaran uns 40 milions d'euros bruts per temporada. I ja per últim, per parlar de les variables, que també han tingut molt protagonisme aquest mercat blaugrana, entre les variables de Suárez, Rakitic, Rafinha, Semedo i Cuenca, el Barça podria ingressar la propera temporada 31 milions d'euros. Aquestes són les xifres del Barça. En total, al final, aquest estalvi de 40 milions d'euros bruts per temporades en sou i de 15 milions d'euros positius en mercat de fitxatges.
Molt bé, funciona perfectament la calculadora. Ho comentem tot plegat amb el Marc Menchen, que és director de Tu Playbook. Marc, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, perquè jo crec que el mercat del Barça, clarament, ja, jo diria que més que en clau esportiva, Marc, s'ha d'analitzar en clau econòmica, perquè si analitzem la clau econòmica trobarem l'explicació a la majoria de les operacions que s'han fet, no?, i com s'han fet.
Total i absolutament. Jo crec que ahir tothom a la nit, no?, es tirava dels cabells quan veia aquest gratis, aquest por 0-3, aquest una sessió de 2 anys i assumeixen la fitxa, perquè jo crec que pel Barça i per la gran majoria de clubs aquest mercat d'estiu l'objectiu no era tant facturar, que si es podia, perfecte, com sobretot treure's massa salarial de sobre, perquè hi havia una certesa, que és que no s'ha produït cap d'aquests moviments que provoquen l'efecte dominó, no? Un Neymar, un Griezmann i demés, que és el que al final fa que comenci a fluir el diner per tota Europa. No hi ha hagut moviments d'aquest tipus i, per tant, no hi havia diners a fitxar. Per tant, hòstia, anem a treure'ns de sobre tota la massa salarial que puguem, perquè assumim que diners per vendre no n'hi ha.
Clar. I per això, o d'aquesta manera, s'explica que hagin sortit del Barça futbolistes de nivell i de talla mundial, com Rakitic, com Suárez, com Arturo Vidal, ahir a última hora Rafinha, i que el Barça, per aquests futbolistes, pràcticament no hagi ingressat res, però sí s'ha tret de sobre fitxes molt altes, sous molt alts.
Sí, jo crec que era l'objectiu final, perquè a diferència del Madrid, que tenia molts jugadors cedits i amb un determinat caché, el Barça, tot el que tenia cedit, és veritat que són jugadors que podríem dir que una mica s'han anat devaluant amb el temps, no? En Rafinha, i quan parlo de devaluació vull dir que no pots fer una venda com la de l'Akram o com la del Reguillón, no? O sigui, que eren jugadors que encara no han esclatat a l'elit com per fer una caixa considerable. Per tant, l'única que et quedava era treure't de sobre sous, perquè a part recordem que ahir al matí, en l'últim dia de mercat, el club, amb els números que va presentar, ja va donar entreveure que necessita retallar 165 milions d'euros respecte a l'any passat en sous.
I Ramon Planes ha fet la seva feina, però no, no segurament com a secretari tècnic, sinó com a director financer.
Jo, aquí l'equilibri era, ostres, com podem reduir molt els costos de la plantilla sense acabar d'esquilmar-la, no? Jo crec que era molt evident, i aquí ja, o sigui, que era entre el deseo, no?, de fitxar determinats jugadors que sortien a la premsa, a més, jo crec que allò era més un somni que una possibilitat real, perquè realment el Barça no tenia marge per incorporar més gent, a no ser que fos a costa de generar pèrdues. Llavors, jo crec que ha sigut un estiu molt, molt complicat. Jo crec que s'ha vist quins són els clubs que tenen problemes, no? L'Atlético de Madrid, el València, el Barça, jo crec que són els tres grans exemples de clubs que en les últimes temporades havien basat molt el seu model de negoci en la venda de futbolistes, i que un cop s'ha d'acabar això, has de vendre o treure't d'ell de sobre. I jo crec que aquí al Barça han quedat el repte de la retallada de sous, que no s'està parlant gaire. El Jordi Moixa ho va donar a entendre, que de moment se'ls ha llançat algun missatge, però que no han començat a negociar. I aquí està, en la madre del cordero és esa.
Sí, sí. Clar, el Barça ha entrat els últims anys amb una dinàmica de per retenir jugadors de primer nivell a la plantilla. El que ha fet ha estat pagar sous molt alts i ara segurament està pagant aquesta política, perquè és que tu et vols desprendre d'un futbolista d'aquests i és que pràcticament no pots si no el regales.
Sí, això, mira, això parlant amb la gent de futbolista ens ho deien, no? Que ara mateix el millor que li podia passar a un futbolista no era la carta de llibertat, sinó que li quedessin 2-3 anys de contracte, perquè dues coses. Una, et dona seguretat que tu tens equip i tens contracte en vigor, per tant, no has de marxar, però que si has de marxar a un altre club, on òbviament et pagaran molt menys, perquè un contracte negociat en època pandèmia serà molt més baix, almenys tens opció de negociar el teu finiquit, perquè jo crec que és el que va passar amb l'Arturo Vidal i amb el Luis Suárez, que tenien l'avantatge que els quedaven encara anys de contracte. Per tant, vols que marxi? Ok, perfecte, però jo estic assumint que me'n vaig a un club a cobrar un 50, un 70% menys perquè estic firmant en el pitjor moment de la història del futbol. Per tant, o me pagues finiquito o jo aquí em quedo.
I Rafinha, a més, ho ha fet molt bé, no? Esperant a última hora i el rival, entre cometes, del Barça, el Paris Saint-Germain, que no vol vendre mai al Barça, doncs pràcticament és gratis. Almenys el comunicat oficial del Barça diu traspàs, no parla ni de variables.
Jo crec que aquí ha sigut un estiu que qui estava en una situació còmoda ha pogut jugar molt bé les seves cartes, o sigui, hem vist clubs que s'han reforçat al Villarreal, no? Baixant un grau en l'elit del futbol europeu, però hi ha clubs que no tenien problemes econòmics i han sabut aprofitar la situació per reforçar-se molt bé i pràcticament a preu de saldo, i aquí el PSG, com que mai ha sigut un club venedor, no tenia aquesta necessitat d'ajustar el pressupost, per tant, no tenia l'urgència de vendre futbolistes, però el Barça i el València Atlético, que són els tres exemples, que havien entrat en una dinàmica molt similar a la del Sevilla, però amb una forma de fer molt més agressiva que la dels andalusos, pues s'han trobat amb aquesta situació. Jo, per mi, el Villarreal és qui millor ha aprofitat segurament el mercat d'aquest estiu per reforçar-se pràcticament a cost zero.
Uh-huh. Ara, molt tocada està l'economia del Barça, Marc, quan tu és evident que necessites fitxar un central perquè tens una carència, un dèficit brutal en aquesta posició i no pots afrontar una operació de 15-20 milions d'euros. Molt tocada està l'economia, eh?
Bueno, jo crec que és la reunió del matí de del Jordi Moix per centrar els humanos. Era la cruda realitat. O sigui, tens un desfase entre els ingressos que preveus per aquest any i la despesa de la temporada anterior de 165 milions d'euros. I sobretot hi ha un punt que és més ètic o més d'arma de negociació, que tu com vols baixar el vestuari a demanar una baixada de sou als futbolistes, que és una mica el que ha passat l'any passat amb el Griezmann, si estàs fitxant a futbolistes, que al final té un cost, no? O sigui, ha hagut de buscar l'equilibri entre reforcem allò que assumim que sí o sí hem de reforçar, però tampoc fitxem de més, perquè llavors la situació del jugador serà escolta, no he fitxat aquest tio i haver-me mantingut a mi el sou, que és una mica el que ha fet el Real Madrid. El Real Madrid, jo crec que en les seves setmanes veurem el seu pressupost i segurament hi hagi una rebaixada de sous, però aquest estiu a Madrid, ho hem vist tots, no ha fitxat a ningú.
Una última cosa per la meva part, Marc. Amb aquests números que expliques que va plantejar el Jordi Moix ahir, que va posar sobre la taula, recordem una reducció d'ingressos per culpa del Covid de més de 200 milions d'euros, un dèficit temporada 19-20 de pràcticament 100 milions d'euros, la deute es dispara. Diries que la situació econòmica del Barça és desesperada o que tot i amb això el Barça és una maquinària lo suficientment potent per capejar el temporal?
No, jo crec que és una maquinària estressada. O sigui, no s'han... Sí, és una situació que la poden portar, però és una situació molt incòmoda per gestionar el dia a dia, perquè precisament et porta situacions com la d'aquest estiu, que no has pogut fitxar el que volies fitxar, t'has hagut de malvendre futbolistes que en un altre moment podries haver col·locat a un millor preu. La situació del mercat és que tots saben que tens una tensió molt gran, per tant, tots juguen les seves cartes i aprofiten fins l'últim dia per apretar-se. Si jo que més que desesperada diria estressada. Sí. I jo crec que el problema és que l'Espai Barça l'has de fer sí o sí, per tant és una operació que defenso, o sigui, em sembla bé, o sigui, no està fora de lloc. El problema és, i tornem a la comparativa habitual de sempre, i és que no hi ha altra, és que el Madrid, abans d'assumir el crèdit de l'estadi, el que va fer, va dedicar-se és a reduir el seu deute en bancs i en altres clubs. El Barça el que ha fet és duplicar el deute en bancs i altres clubs. Per tant, en lloc de, diguéssim, buidar la motxilla abans de tornar a omplir-la, ha intentat omplir-la i no tancar.
Ja. Tot i amb això hi ha gent que vol presidir el Barça, eh? Vaya panorama. Jo pensava, no sé com hi ha gent que té ganes de presidir aquesta entitat tal com està ara mateix.
Jo crec que és pel que diem, perquè no és una situació desesperada, sinó estressat. Jo crec que és una situació que es pot controlar i que es pot portar. Jo crec que això sí, necessites gent molt bona al capdavant per fer-ho, però és una situació que es pot portar. Aquí ja és qüestió de si tot trobes més o menys còmode amb una determinada situació de deute. Llavors jo crec que, home, és que hi ha uns fonaments de que el club és un gran club, és una gran marca, ningú dubta que continuarà generant ingressos, però sí que necessites fer una, bueno, posar-se a dieta i rebaixar greix.
Sí, molt bé. Marc Menchen, director de Tu Playbook, gràcies per atendre'ns com sempre i per il·luminar-nos. Una abraçada forta.
Que vagi molt bé, una abraçada gran.
Alarma connectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
3:27, més Mercato a Sports Cope. Saludo al José Luis Gil. Hola Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Quins van ser els principals moviments al Mercato espanyol en la jornada d'ahir?
Repassarem. Atlético de Madrid marxa Thomas a l'Arsenal i arriba Lucas Torreira, cedit pel mateix conjunt anglès. El Sevilla fitxa Ousmane Idrissi, davanter internacional pel Marroc, i Rekic, defensa holandès. El Villarreal arriba a Foyth, recordem, i atenció, perquè Sandro, ex-Barça, jugarà al Huesca, i Roque Mesa al Valladolid. Miranda, signat pel Betis, i hi ha dos polvorins encesos, València i Atlètic de Bilbao, després que no s'hagi fitxat gairebé ningú.
Els del Sevilla no sé qui són, però segur que seran bons. Mercat internacional. Gil, les principals operacions aquí s'han fet a Anglaterra, eh?
Edinson Cavani lluirà la samarreta número 7 del Manchester United, una temporada més una opcional. L'equip d'Old Trafford es reforça també amb Alex Telles. A la Premier, Robin Olsen és nou porter de l'Everton, cedit per la Roma, Theo Walcott al Southampton. A Alemanya, el Bayern es queda amb Douglas Costa, Choupo-Moting i Bounassar, a més de, recordem, Marroca. Callejón jugarà finalment a la Fiorentina, Chiesa a la Juventus, Justin Kluivert és nou jugador del Red Bull Leipzig i atenció perquè tenim un cas de Gea. Estava fet el traspàs de Smalling a la Roma des del Manchester United, però diuen a Itàlia que la documentació no va arribar a temps. Acabo, Batllori, amb aquests 5 futbolistes. Apunta: Ezequiel Garay, Beñat Etxebarria, Mario Götze, Wilshere i Mario Mandžukić. A dia d'avui no tenen equip, estan a l'atur.
Doncs són alguns d'ells bons elements per tenir en compte. De seguida seguim parlant del Mercato, el debat amb l'Emilio i el Tomàs, però abans, Gil, recordar que demà juga partit amistós la selecció espanyola davant Portugal i que avui ha parlat Luis Enrique.
Sí, a la prèvia d'un partit on el focus del debat ha estat, després que Luis Enrique digués que tenia la millor nòmina de migcampistes de tota Europa, que perquè aquests migcampistes no feien més producció golejadora i que havien de millorar defensa i porteria i davantera per arribar al nivell d'aquests migcampistes. En clau Barça, Luis Enrique ha tornat a parlar d'Ansu Fati. La selecció no ha de jugar pel davanter del Barça. Té els seus propis patrons.
No, claramente no. El equipo está por encima de cualquier jugador. Ese es el mensaje de la selección. La selección está hecha para, independientemente de los jugadores que jueguen, jugar de una manera. Ansu, le haríamos un flaco favor si pensamos que Ansu va a resolvernos todos los partidos. Ojalá sea así, pero eso está muy lejos de la realidad. Ansu necesita tranquilidad, equilibrio, paciencia para desarrollarse, primero como persona, que todavía es prácticamente un adolescente, y un clima de calma que nosotros, en su club y en la selección, le vamos a intentar dar. La realidad es que Ansu, para poder jugar a la selección, ha de seguir corriendo en defensa como lo hizo en los anteriores partidos.
De Sergi Roberto ha dit que el veu indistintament de defensa o de migcampista, però que en aquesta convocatòria està com a defensa.
Molt bé, i abans del debat, l'apunt nostre de cada dia de la moció de censura, del vot de censura, Víctor, que els impulsors estan a punt d'arribar ja a les signatures vàlides necessàries. Jo crec que demà serà el dia. I atenció, perquè es tensa la corda també entre el Barça i el president de la mesa que porta la Federació Catalana de Futbol.
Sí, només, bueno, comencem. I amb les xifres que ens arribaven fa res, 5-10 minuts, només queden 964 firmes per arribar a les urnes. Són 15.557 firmes vàlides, el 91% de les comprovades fins ara. Demà a aquesta hora hi haurà comunicat a l'hora d'Esportscope on ja finalitzarà el procés de validació a l'arribar a les 16.521 paperetes correctes. Per cert, fons del club ens deien que estan pensant si faran algunes declaracions demà, potser les habituals que ens fan arribar a través de les xarxes, o només un comunicat final ja anunciant els dies hàbils i com anirà després ja el referèndum sobre aquest vot de censura. De la moció, com deies, ahir ho va avançar, ahir la nit TV3, el club ha acusat el president de la mesa i delegat de la Federació Catalana, Josep Maria Vallbona, de tenir un tracte que ratlla l'ofensa envers els treballadors i de negar-se a validar les butlletes garantint la correcció legal i l'autenticitat de les mateixes. Aquests treballadors són els directius Marta Plana i Jordi Argemí, la secretària de la Junta i el responsable de l'embol respectivament. Ja el passat 30 de setembre, hem de dir, 24 hores després de l'inici del procés de validació, el director executiu Òscar Grau va enviar una carta dirigida al president de la Federació, a Joan Soteras, en la qual es queixava del comportament sorprenent i ofensiu de Vallbona cap a Plana i Argemí. En aquesta missiva deien que l'encarregat de vetllar pel bon funcionament de la mesa no feia bé la seva feina i es negava a utilitzar de forma estranya i sospitosa eines de validació de les butlletes que podrien servir per garantir la legalitat i l'autenticitat de les firmes. La Federació Catalana, per la seva part, ha mostrat la seva sorpresa i consideren temeràries aquestes afirmacions i han expressat que les acusacions del Barça són poc consistents, ja que si fos veritat això, la mesa ja hagués actuat. Recordem que ja dimarts passat el club va presentar una queixa formal contra Vallbona per l'entrevista que va donar al programa Tu diràs de RAC1, on explicava detalls de la segona criba. I també, per últim, que des del primer moment el president de la mesa, Vallbona, es va negar a acceptar les condicions del Barça de trucar i enviar un SMS a cada soci que havia signat per preguntar si ho havien fet ells i si no hi havia cap sospita d'irregularitat.
Doncs hi ha certa tensió, curiosament, no entre el Barça i els impulsors del vot de censura, sinó entre el Barça i la Federació Catalana de Futbol en aquest procés. Vinga, anem al debat. Debat que fem a Esportscope amb l'Oliveros, que està aquí amb mi, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I amb el Tomàs Guasco. Hola, Tomàs.
Hola, guapos, què tal?
Bé, home, entretinguts amb el Mercato.
Sí, home.
I, home, en clau Barça...
Oye, un moment, sí. un moment. Esto del presidente de la mesa no lo entiendo muy bien. O sea, este hombre que está poniendo palos en las ruedas a que salga el escrutinio, ¿o cómo va?
Bueno, el Barça tiene alguna queja de su comportamiento, pero el proceso va adelante. Hay muchas personas ahí trabajando, dos del Barça.
Pero lo que yo pregunto, ¿este hombre que está a favor de que se haga justicia, de que se haga limpieza y tal, o está a favor de que no se hagan las firmas? Es que no lo he llegado a entender muy bien yo esto.
Bueno, el presidente de la mesa debe velar por la transparencia del proceso y debe colaborar.
Estoy preguntando esto, estoy preguntando si realmente...
¿El Barça tiene alguna queja?
Ya.
Señor Vallbona, Emilio, señor Vallbona, responda. Tiene quejas.
No, pero a ver, Manolo.
Normalmente no era así, ¿eh? Normalmente la Federación Catalana era muy imparcial o tirando para la patronal, ¿eh?
Bueno, ya, pero en este caso, ¿cómo se tira para la patronal? ¿Para que no salga el voto de censura o cómo va?
No, saldrá. No, ya lo sé. Yo creo que saldrá. Mañana, Manolo, quedan pocas firmas.
Manolo, si este hombre lo que hace es no querer validar los votos, eso es lo que digo.
Hombre, no creo.
Según parece y según contaba Víctor Navarro, pretendía el Barça que se mandaran SMS a todos, que hubiera llamadas y tal, y este dice, no hace falta, vamos a ver si son válidas, sin necesidad de preguntar cómo lo han hecho, quién lo ha hecho, mandar SMS. Entonces ellos pensaban que sí se podía haber hecho y él dice que no, que hubiera sido muy farragoso.
Yo te digo una cosa, antes de hablar del mercado, si queráis. Yo creo que esto del voto de censura es un auténtico desastre para el Barça. Pero desastre, y para las elecciones, y para las elecciones ya, ni te cuento.
Sí, pero es un derecho que tienen en los estatutos.
No, no, Manolo, perdona, no estoy poniendo en cuestión la legalidad y la buena intención y todo, y el hartazgo de todos los promotores tal y cual. Yo lo que te digo es que esto va a salir adelante y va a ser un sin Dios para las elecciones impresionantes.
Sí, bueno, sí, sí.
Hay quien piensa lo mismo que tú.
Sí, mucha gente. Tony Fresa lo ha dicho. Agustí Benedito, por ejemplo, que no es sospechoso de estar en contra de la gestión de la directiva de Bartomeu, ha dicho que tampoco le parecía oportuno el momento.
El mismo Minguella. O sea, consideran... ¿qué más da hacer las elecciones en enero que en marzo?
Sí.
No, pero cuidado, porque es que... es cuidado, porque si sale adelante el voto de censura, y como tiene que ser, no va a ir ni Dios a votar a favor de Bartomeu, ni Dios, todos los que vayan.
Bueno, no se sabe, no se sabe.
Va. O sea, lo que te quiero decir, ¿vale? Es que es evidente, pero evidente, cristalino, que se va a tener que doblar el aval de los candidatos. Y a partir de ahí no se puede presentar nadie, amigos.
Sí, sí, supongo que lo habrán pensado, porque detrás de ese voto de censura había el apoyo de determinados precandidatos a la presidencia del Barça.
Víctor Font, Fernández Alá, por ejemplo, han dado apoyo explícito, con lo cual entiendo que esto lo tendrán calculado.
El mismo Farré.
Claro, Jordi Farré, impulsor del voto de censura.
A mí me parece una barbaridad, de verdad, en serio.
Sí, es verdad.
Que provoca, no el hecho de haberlo presentado y ganarlo, cuidado, que eso me parece muy honesto, muy cristalino y justo y a lo mejor necesario y todo lo que quieras, pero ya veremos los siguientes pasos cuáles son.
Va a ser tremendo esto.
Puede ser que hay cierto run-run incluso de que a lo mejor Bartomeu y la Junta dimitan antes del referéndum. Puede ser otro escenario.
Sí, pero es lo mismo, Juan. Entonces,
sí, el lío es igual.
Todo, el próximo presidente tiene que hacerse cargo del déficit y tiene que doblar el aval.
Habrá una gestora con Carlos Tusquets. El amigo Carlos Tusquets, Tomás.
Hombre, Maradona. Maradona,
por ejemplo.
Sí.
Se despidió. ¿Dónde era? En Casa Jacinto. ¿Estabais en esa comida?
Sí, una comida,
despedida cuando dejó de ser tesorero del Barça. Nos reunió a la prensa.
Sí.
Sí, al mediodía de comer. Gran tipo.
Sí. Los años 80 y pico. Yo lo dije, o sea, yo cuando Freixa lo comentó en el partidazo, yo fui de los pocos que dije que me parecía mal, teniendo en cuenta que estaban las elecciones en marzo.
Claro.
Es un lío importante cuando diga el voto de censura lo llevan para toda la vida, porque ha sido horroroso la gestión de estos señores, una lástima, pero es así mismo. O sea, este último show del mercado, el Barça vende jugadores porque no los puede pagar. Mire usted, se lió a hacer unas renovaciones contra natura, entre otros muchos errores. Sí. Oiga, ha venido lo que ha venido, todos más tiesos que el papel de fumar. Acábelo. Ahora, más lío para acabarlo cuando estás en los estertores ya de este asunto, pues no me parecía conveniente, pero bueno.
Sí. Va a salir por la puerta de atrás el presidente que ha ganado 14 títulos.
Sí, sí. Sí. Bueno, es puesto en el fútbol, chato.
Vamos con el show del mercado que dice Tomás, Emilio, que es evidente que en clave Barça las operaciones que se han hecho hay que hacer una lectura más económica que deportiva, o exclusivamente económica, diría yo.
Bueno, es que aquí todo es dinero, eso lo tienen los ingleses. Si los ingleses no compran a Dembélé, el Barça no tiene un duro para fichar a nadie. Y así va todo.
Sí.
Han invertido, si me lo leía, tres veces más que la Liga Española.
Sí.
Entonces, bueno, se han llevado a Rodrigo este, se lo llevaron, pero en fin, no se han llevado, pon a que tú quieras, a Messi porque no ha querido, coño, está clarísimo.
O sea, está clarísimo.
Es clarísimo, te digo, mira, ¿a quién se puede llevar de la Liga Española? Una vez se fue Cristiano, Messi, pues ha venido del canto un duro. Uh-huh. Si el chico este dice antes, oiga, yo en su tiempo y forma, me voy, se va. Y va a Inglaterra, claro, pues vienen maldadas. Sí, luego, además, si gestionas mal, pues vienen peor, claro.
Claro, la plantilla del Barça, por ejemplo, Emilio, queda peor que antes de la salida de Rakitic, Arturo Vidal, Luis Suárez, Artur Melo, Rafinha.
Pues no lo sé, Manolo. Yo lo que creo es que los entrenadores piden por pedir, ¿vale? Piden por pedir, porque si tus reservas en estos momentos, ¿no?, son de Pelé y la peña que tiene el Barça, oye, pues está muy bien.
Delante, ¿eh? Pero atrás, Emilio, el tema centrales es bastante drama, ¿eh?
Ya, pero Joan, el tema centrales es para meter en la cárcel a la dirección, temita, pero no ayer, que se cerró el mercado, sino en los últimos 5 años.
Sí, sí.
¿Me entiendes?
Hace tiempo que hace falta, sí.
Bueno, sí. Ya está. O sea, es decir, cuando estás empatando un partido, no lo juegas para perderlo. ¿Me entiendes? Porque esto es lo mismo. O sea, no lo vas a arreglar ayer todo el desastre que has hecho con los centrales en tu vida. Y después, seamos honrados. Hostia, el Barça está como está con los centrales porque lo de un Titi ha sido un desastre.
Bueno, se lesionó. Sí,
bueno, no,
y no se recupera, no, y no se recupera.
44 veces. Claro.
Sí, sí. A mí te digo una cosa, esto que decías, esta pregunta que hacías, eso fue a menos. O sea, todo lo anterior fue a menos. Esto ya veremos. A mí ese Araujo no me parece malo.
No te mala pinta.
No te mala pinta. Porque, óigame, este Araujo está ahora para ir de aquí en unos meses a por Lewandowski y demás. Pues bueno, pues no sé. Pero ese chico a mí no me parece.
Pero Tomás, el tema es que Araujo hauria de ser, si tu vols, al quart o al cinquè central. No al tercer, com és ara.
Correcto. Tu tens Puyol, Piqué i Lenglet, i a més té l'Araujo. Pues l'Araujo a camp de dos a una que jugui. Però sí, és veritat.
Joan, eso con ser cierto... Vale, eso con ser cierto, luego no juega ninguno de todos estos.
Ah, no, si no juegan, hablemos de
ellos.
Si no juegas, otra historia, claro.
Bueno, pues es que Araujo ahora ya está a un escalón de jugar, ¿eh? Se te lesiona o sancionan a Piqué y Lenglet y ya va él, ¿eh?
Vale, sí, ya va él, pero va un partido. Y vuelve otra vez Lenglet y
sí, pero ¿y si Lenglet, se rompe 2 meses? ¿Qué fem?
Bueno, vale.
Puede pasar, ¿eh? Puede pasar.
Pero, a ver, Joan, perfecto. Sí, pero no puede ser. Estamos otra vez con el tema del delantero centro del Atlético o del delantero centro del Real Madrid. O sea, tú tienes que fichar a Cavani teniendo a Suárez y teniendo a Diego Costa y teniendo a Benzema. ¿Qué traes a Cavani? ¿Para qué? ¿Para que juegue un cuarto de hora? ¿Para quitar a Benzema? ¿De qué me hablas?
No, pero detrás de los dos centrales titulares del Barça, el central 3, yo creo que tiene que ser un
pues,
central
Araujo,
de mayor nivel que Araujo, que repito, Juan, creo que tiene Araujo. Buena pinta.
Fantástico, Araujo, ya está. ¿Enrique García es mejor que Araujo? No. Ahora, ¿tienes uno más? Sí, ¿para qué? Para la cola. ¿Tienes uno más para la cola?
Hombre, una plantilla, tú tienes que tener posiciones dobladas. Tienes que tener centrales, tienes que tener, yo creo, 4 de nivel. 2 muy buenos.
Vale. Pues tú ya, no estás pidiendo dobladas, ¿eh? Estás pidiendo cuatridobladas.
No, 4 centrales de buen nivel en una plantilla, yo creo que tiene que haber. 4.
Es como lo de Depay. Tú traes a Depay y a quién sientas, a Ansu Fati.
No, yo lo de Depay, si no viene, no pasa nada. No hay problema. Pero atrás yo creo que es otra problemática atrás, creo.
Insisto, los entrenadores no paran de pedir, Chaco. Sí. No paran de pedir y tienen unos equiparros fantásticos y después no ganan.
Oye, Dembélé va a jugar poco, ¿eh? Dembélé va a jugar poco, creo, ¿eh?
Bueno, ya veremos, ¿eh? Si ese chico se recupera, ya veremos.
Primero se ha de quitar el chándal.
Ah, claro.
Y después entrenar y después jugar.
Claro, no, pero...
Y el otro día ni se lo quitaba el chándal. Estaban peloteando todos y él allá con el
pelo. Pero, Manolo, ese muchacho es Hazard. Si se llega a recuperar...
Hazard igual tiene la cabeza un poquitín mejor que Dembélé.
Bueno, puede ser, porque pero también que sí.
un poco mental.
Bueno, pero yo te digo, ya dejando aparte cabezas, que también es, que es lo más importante, sin duda. Si estos dos tipos están para jugar al fútbol, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque claro, al niño Vinicius y al niño Ansu Fati se les ponen dos tipos por delante, ojo, ¿eh?
Tal cual.
Ahora, chico, esto va a pasar. No lo saben ni ellos. Sí, sí. Pero tú pon al Dembélé bien. El Dembélé que yo veía en el Borussia. Joder, ¿quién no fichaba ese tío?
Sí, sí.
¿Y el español, el gran Vadillo?
Ese es buen futbolista.
Sí, señor.
Ese chico tuvo mala suerte.
Quiere Oscar y Paquín.
Ese chico, con 18 y 18 años, yo estaba en el campo, había debutado con el Betis en el Bernabéu, y en una pelota tonta cogió con Sergio Ramos y se cascó el pie. O la pierna. Y a partir de ahí...
Este es el hijo del padre. De aquel que tuvimos por la noche en el programa, en la radio.
¿Ah, sí?
¿No? Cuando debutó en el Bernabéu.
Sí,
dices,
hombre, claro. Sí, exacto, sí, señor. Sí, sí. Este es el hijo del padre. Ese chico tuvo mala suerte, pero este chico juega bien al fútbol.
Molt bé, senyors, que ho deixem aquí de moment. Oli, Emilio, Tomàs, una abraçada forta.
Adéu, guapo.
Que vagi bé, seguim.
Adéu.
¿Cuántas veces has cantado un gol antes de tiempo? Ojo, que cuando te adelantas, no siempre aciertas. Por eso, en tus cultivos, usa Belcar. Espera a que nazca la colza y comprueba su eficacia en postemergencia. Belcar, tu mejor elección en hoja ancha. Tres cuartos. quarts de 4 de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Més mercato, eh? Ara amb el mercato dels equips catalans de segona, començant per l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, doncs això, el darrer moviment de mercat, l'arribada de Vadillo, com dèiem, que arriba, per cert, gràcies a David López.
Segons hem pogut saber, David López s'ha baixat el sou a requeriment del club perquè poder fer lloc a Álvaro Vadillo, així un bon gest del primer capità de l'Espanyol, un David López doncs, que la gent li reclamava que perquè no s'havia baixat el sou, doncs aquí el tenen, un López doncs, que ha fet un bé pel club. Álvaro Vadillo, 26 anys, arriba cedit pel Celta fins a final de temporada, compra obligatòria de 2 milions si juga 30 partits i l'Espanyol puja a primera divisió. Com bé dèieu abans, exjugador del Betis, de l'Osca i del Granada. Atenció, perquè no juga un partit des del 29 de febrer. No va renovar amb el Granada, li va agafar la pandèmia i els últims partits no va jugar amb el Granada. No ha debutat en partit oficial amb el Celta d'Òscar García Junyent. Demà la presentació i balanç del mercat per part de Rufete. Àlex López i Campuzano finalment han decidit quedar-se, no han trobat un lloc millor on anar, així que
Li queda una molt bona plantilla a l'Espanyol.
Molt bona. Fa goig.
El gener, Cabrera.
Sí, Cabrera no ha anat a la Reial Societat, RDT s'ha quedat. Al gener tindrem xou una altra vegada, però bé, ja guanyem un 3 mesos més i doncs a veure com arriba l'Espanyol al mes de gener pel mercat d'hivern.
Quique Iglesias, moltes gràcies.
A tu, Joan Batllori.
Que vagi bé. De l'Espanyol al Girona, Albert Díez, bona tarda.
Llori, bona tarda a tothom.
Al Girona hi ha hagut molt de moviment a l'última jornada, tant d'entrades com de sortides, ha funcionat molt la porta giratòria, eh?
Sí, va haver de treballar, ho dèiem ahir, Quique Cárcel, a última hora. Són 3 sortides i, òbviament, 3 entrades, i veurem què passa, perquè s'ha tancat el mercat a Espanya, però clubs de fora poden venir a intentar tirar la xarxa i endur-se algun jugador del Girona, apuntin el nom d'Àlex Granell. Entrades. Un vell conegut de l'afició espanyola, Sebastián Cristóforo, migcampista, uruguaià, 27 anys, arriba lliure després de rescindir amb la Fiorentina. Signa per una temporada aquesta més una segona d'opcional. Nahuel Bustos, recordes que ahir et vaig dir que podia arribar algú cruzando el charco?
Sí, senyor.
Doncs aquest ha cruzado el charco. Va. Davanter argentí, 22 anys, arriba cedit pel Talleres de l'Argentina. I Joel Bárcenas, extrem panameny, 26 anys, arriba cedit pel Cancún, mexicà, després de jugar a l'Oviedo. Surten, i és curiós, el defensa Pedro Alcalá i l'extrem Jairo, els dos al Cádiz, el primer lliure i el segon cedit amb opció de compra. I un que va arribar a les acaballes de la temporada passada, que és Joaquín Ceballos, curiós també, se'n va cedit per part del Girona al Barça B. Li queden a Francisco 19 jugadors del primer equip.
Ja farà millor cara a Francisco, no? Que el vaig veure l'altre dia una mica preocupat amb el tema dels reforços i tal, estarà més content, no?
Bé, com a mínim té veterania en la posició de pivot migcampista amb Cristóforo, té una aposta que és la de Nahuel Bustos i com a mínim té alternatives en l'extrem perquè pot jugar per les dues bandes el panameny Joel Bárcenas. Una altra cosa és que tinguin el ritme de competició, que jugadors com Jan Couto, que a la primera convocatòria no va entrar ni convocat perquè no juga des del mes de març, puguin tenir allò que va dir Zubizarreta d'un altre, com Thomas Vermaelen, rendiment immediat.
I ens queda fer l'apunt també del Sabadell, que també hi ha hagut moviments en l'última jornada de Mercato. Víctor, el Sabadell fitxa Stoikov.
Sí, a Juan Diego Molina Stoikov, que arriba cedit del Mallorca, es feia oficial a les 12 en punt de la nit. Bon reforç del Sabadell, que encara no ha puntuat en els 3 partits que ha jugat en el que portem de temporada. Stoikov va ser el zarra de la passada temporada segona, amb 16 gols amb l'Alcorcón, només per darrere de jugadors com Estuani o Luis Suárez del Zaragoza. Sonava Álvaro Vázquez, però finalment no ha reforçat els arlequinats, i en el cas de Kagawa encara podria arribar en lliure la nova creu alta. En total, en aquest mercat tan important pel Sabadell, pujant a segona divisió, han marxat 10 jugadors, 9 d'ells lliures i un cedit, per tant no han ingressat en res, i de les arribades són 9 futbolistes nous, 4 d'ells lliures i 5 cedits, així que tampoc s'han gastat en fitxatges.
Fins aquí el futbol, anem al tennis. Passem per París, passem per Roland Garros, que avui és una jornada important. Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Sí, tenemos que ver a Rafa jugar su partido de cuartos contra el italiano Sinner.
Sí, lo que no sabemos es cuándo. Mira, he estado ahora, hasta nada, hace unos minutos en el entrenamiento de Rafa Nadal, que al final, como aquí está todo el día, a ratos llueve, a ratos hace sol, lo ha tenido que acortar un pelín y nada, lo he visto bastante bien. Y lo que pasa es que ahora hay que estar pendiente del resto de partidos de la pista central. Están jugando Dominic Thiem y Diego Schwartzman, que llevan ya 20 minutos para apenas 5 juegos. Dependiendo lo que dure este partido y luego un femenino que hay, sabremos cuándo empieza Rafa. Yo ya empiezo a pensar que, por supuesto, por encima de las 8 de la tarde, pero quizás sea por encima de las 9 también, o sea que va a ser partido de noche sin duda.
Hasta ahora la trayectoria, el camino de Rafa es inmaculado, prácticamente ha ganado sin despeinarse. ¿Le puede poner problemas Sinner o no? Hombre, le ganó a Zverev, ¿no?
Por eso, a priori no, lo que pasa que bueno, ganó a Zverev, Zverev estaba enfermo, es un tenista con muchísimo talento, el último en surgir en el circuito y que ya el año pasado con apenas 18 años ganó a todos los jóvenes en la Copa de Maestros para jóvenes que montó la ATP. Entonces bueno, es debutante aquí, es verdad que el último debutante que llegó a cuartos de final se llamaba don Rafael Nadal Parera y ganó el título, pero creo que hay una ligera diferencia entre aquel Nadal y este Sinner. Entonces bueno, yo creo que va a ganar Rafa, creo que va a ganar con cierta solvencia, pero también creo que sin duda el mejor tenista al que se ha enfrentado hasta ahora en este torneo, sin ninguna duda.
Oye, ya está en cuartos de final también Pablo Carreño, lo que pasa que se las tiene que ver con Djokovic mañana, ¿no?
Cuidado, cuidado con Carreño, que si está bien de salud, sabes que ayer tenía, bueno, ligeras arcadas, náuseas, no sé, un poco de dolor de estómago y demás, entonces hoy quería aprovechar para descansar, no iba a tocar la raqueta, se ha levantado muy tarde a las 12 y quería estar al 100%, y él lo ha dicho y lo dejó bien claro anoche en el partidazo. Si él está al 100%, cree que puede hacerle partido a Djokovic y no se siente inferior a Djokovic. Yo creo que Pablo está en muy buena forma, viene de ser semifinalista del US Open, precisamente eliminando en aquel famoso partido con el pelotazo incluido a Djokovic en octavos, y yo creo que sinceramente le puede plantar batalla al serbio y que puede estar ahí. A partir de ahí, pues hombre, Djokovic evidentemente es favorito, pero ya te digo que no va a ser un paseo militar del serbio, estoy casi convencido.
Bueno, de momento y pendientes de Nadal y de Ángel García. Ángel, gracias.
Un abrazo, ya sabes que lo damos en tiempo de juego, que todo el mundo que quiera escuchar el partido de Nadal esté atento.
Estamos muy pendientes, que vaya bien.
Un abrazo, John.
Hasta luego.
Este miércoles selección juega España. Los de Luis Enrique frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Todos los que van a componer el 11 de España ya en el terreno de juego.
Desde las 8:15, Portugal España con el mejor equipo de la radio deportiva.
Que es una buena cosa para empezar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias, todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Parlem de bàsquet, a 6 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Albert, estem pendents de la situació del Barça, de que els jugadors passin les proves PCR per veure si poden viatjar cap a Sant Petersburg.
Sí, les segones en aquesta setmana, les primeres van ser ahir, controls interns del club. Finalment, les que s'havien de fer aquest matí es faran aquesta tarda, és a dir que fins demà al matí no tindran els resultats els jugadors i la resta de l'estaf del Futbol Club Barcelona, del primer equip de bàsquet. Ja sabem que serà una Jessica Vicius i el seu ajudant masculines no podran viatjar. Hi ha un protocol de l'Eurolliga que diu que han d'estar 2 setmanes confinats i veurem. De moment, tots ens diuen que estan bé, però hem d'esperar demà al matí per veure si poden viatjar. Dic que poden viatjar perquè ho havien de fer demà al matí, finalment, com no entrenen. I és un detall important. Des del divendres passat, tenim uns professionals aturats, des del divendres passat, la idea és entrenar demà a Barcelona i després fer viatge cap a Sant Petersburg. Per cert, un jugador del Barça de bàsquet, Calates, allò que es diu Leon Pillau, va baixar un momentet, ell viu a la zona de Francesc Macià, va baixar perquè acabava d'arribar la seva família als Estats Units i els companys de La Vanguardia li van fer la fotografia, anava amb el xàndal del Barça.
Ha quedat retratat, mai millor dit.
Pillau, eh? Sí, l'han pillau.
Escolta, i avui juga l'Andorra a partit d'Eurocup.
De la segona jornada de l'Eurocup, Antwerp Giants Morabanc Andorra, és un conjunt belga el rival que, igual que el conjunt del Principat, va començar l'aventura europea amb derrota. És un moment delicat, tot i que estem a l'inici de temporada, pel conjunt d'Ivon Navarro, perquè encadenen entre totes les competicions quatre derrotes. Són tres a la Lliga Endesa, tres a la CB i aquesta en competició europea. A veure què pensa el vestidor de l'Andorra, escoltem a Nacho Llobet.
No s'ha de ser alarmista, no? Ni ets el millor del món quan en guanyes tres seguits, ni ets el pitjor quan en perds tres, no? Jo crec que lo important és veure'ns, saber el que estem fent malament, el que estem fent bé, i doncs intentar mirar cada dia, no? Jo no veig el nivell de l'equip, no és que ens estiguin fotent tundes de 20 o 30 cada dia, ni molt menys, i l'actitud de l'equip és bona. Jo crec que les victòries arribaran aviat, n'estic convençut.
No jugaran sí, Paulson i Dianyé, aquest Antwerp Giants, Morabanc Andorra, segona jornada, insisteixo, de l'Eurocup, a les 20:15, un quart de nou.
Gràcies, Albert, que vagi bé.
A tu.
Adéu. Estem parlant de motor amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda.
Perquè demà arrenca l'Andalucía Rally, que és una prova que servirà d'assaig general pel proper Dakar.
Sí, de hecho sustituye al tradicional y por cierto muy prestigioso rally de Marruecos suspendido por la COVID y que servía a los mejores pilotos del mundo de preparación para el próximo Dakar, el Dakar 2021. La lista de inscritos es estelar: Carlos Sainz, vigente campeón del Dakar, Peter Ansel, Alatillet en coches y Brabec, también campeón en motos, Benavides Barrera y Laia Sanz en motos. Es la única cita previa al Dakar de Arabia Saudita, así que será un test muy importante para valorar el estado de forma de pilotos y vehículos, aunque que con alguna diferencia sustancial a nivel de navegación y de pistas. Lo confirma el piloto catalán Isidre Esteve en declaraciones a Sportscope.
No hi ha dunes, la navegació es limita a cometre errades en encreuaments, no a cometre errades en desert obert, que pot ser que quan estiguis perdut no sàpiguis tornar al lloc. Per tant, aquí quan comets una errada te'n dones compte ràpid que t'has equivocat. És un rally molt interessant aquest any perquè ens permet rodar els cotxes, ens permet agafar l'experiència que necessitem de cara al Dakar 2021.
En la edición de este año, el piloto de Uliana estará a los mandos de un coche Honda muy mejorado que le va a permitir ser mucho más competitivo, por lo que espera obtener un mejor resultado en el Dakar.
En la cursa hi ha pilots que són molt millors que nosaltres. Quin resultat podem fer? Bé, no ho sé exactament quin resultat podem fer. Tot en conjunt ens permetrà ser més competitius que mai, ens permetrà fer resultats que eren impensables fer-los amb els altres cotxes que havíem anat fins ara. És un cotxe, un equip i un projecte que ens aportarà grans moments en aquestes curses que tenim per davant.
La principal novedad es el uso de un chaleco airbag para pilotos de motos y quads y un roadbook, es decir, un libro de ruta electrónico para coches.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Entrem ara en el darrer minut d'Esports Cope. Gil, tu remates.
Vot de censura. Signatures vàlides 15.557. Dolentes 814. Demà haurien d'arribar les 16.000 que es reclamen. Ara mateix, a l'agenda Javi Gracia, camí de València. Aquesta tarda reunió. El tècnic no té gens clar continuar a la banqueta de Mestalla. Andri Lunin, el porter del Madrid, positiu per Covid-19, igual que Paolo Del Pino. El Tebas de la sèrie A italiana. Atenció perquè, segons el Daily Star, el United sondeja Pochettino com a substitut de Solskjaer.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
A vosaltres.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Què us sembla la gestió del mercat? Bona, 17%, dolenta, 83%. En clau espanyol, el mateix. La gestió del Mercato ha estat bona, 74%, dolenta, 26%. Seguiu a la COPE, a Esports Cope, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.